Bona nit.
En Joan,
la Dolors
i la Tati estem de nou a Ràdio Sarrià amb la quarta paret per parlar-vos de teatre. Avui tenim les seccions habituals. El tema del mes que el dediquem especialment a la formació teatral. Alcem doncs el taló i comencem!
Nomenclatura teatral. Avui parlem del taló de boca. En principi, un taló en teatre és una cortina gran col·locada sobre l'escenari que es pot obrir i tancar durant la representació de l'obra. El taló de boca és el gran taló o cortina principal que tanca la boca de l'escenari i, per tant, separa l'escenari i els espectadors. Així, en l'ara tancat Teatre Centre de Sarrià, tenim a la caixa escènica dos talons, un taló de boca principal de color vermell que s'obria a l'americana, o sigui, horitzontalment, des del centre cap als costats, i més o menys un metre més endins, un petit taló de color negre, també amb obertura horitzontal.
Hi ha diferents sistemes d'obertura del taló de boca, però actualment els principals són a la grega o cortina americana. És un dels sistemes que més es fa servir. S'obre horitzontalment des del centre cap als costats. Sistema de guillotina o a l'alemanya. La cortina es desplaça en l'eix vertical de baix a dalt. Antigament podien trobar altres sistemes amb una obertura més refinada, com a l'italiana o en pavelló, que consisteix en fer l'obertura tibant la part central en diagonal. I també, com a curiositat, esmentem també el taló de boca a l'abrec. És un taló que no tapa totalment l'embocadura de l'escenari. Només tapa la part baixa de l'escena, deixant al descobert en la part superior la maquinària, els focus, etc., per recordar al públic que està assistint a un fet teatral, seguint així la teoria del distanciament de Bertolt Brecht. Actualment, la majoria de talons de boca són de color vermell o negre. Antigament podien estar pintats en figures decoratives i alguns teatres han conservat aquests magnífics talons decorats, com és el cas del Teatre Municipal de Girona. També s'han dissenyat talons de boca decorats exclusivament per ser utilitzats només per una determinada obra teatral.
Cal dir que actualment molts directors de teatre i escenògrafs opten per prescindir o deixar obert el taló de boca de tal manera que els espectadors, abans del començament de la funció, ja veuen el decorat. Per exemple, el passat mes d'abril vàrem veure al Teatre de Bescanó la representació de Instruccions per fer-se feixista, magníficament interpretada per Mercè Arànega. I no s'utilitzava per a res el taló de boca. Així, quan entraves a la sala del teatre, ja veies tot el decorat de l'obra. També ens trobem que moltes petites sales de teatre no tenen taló de boca. Per exemple, la Sala Planeta de Girona i moltes representacions teatrals de petit format es fan sense taló de boca. Com a curiositat, hem revisat les fitxes tècniques de les 15 obres seleccionades en la campanya de teatre amateur del 2024 de les comarques de Girona. En aquestes fitxes s'especifiquen les necessitats d'equipament tècnic per a la representació de l'obra. Només una companyia de teatre indica que necessita utilitzar un taló de boca. Concretament, aquesta companyia indica la fitxa tècnica taló de boca a l'americana.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Ara escoltareu la lectura dramatitzada del text teatral Difunt Compartit, escrit pel nostre company Xavier Botifoll. Recordeu que en Xavier també va escriure el text T'estimo la matinada, amb el que va encetar aquesta secció de lectura dramatitzada el passat mes de març. En Difunt Compartit trobem quatre personatges, dues senyores, la Remei i la Salut, un senyor que anomenem Desconegut, un difunt que no diu res, el senyor Ernest Guerra. L'acció passa en una sala de vetlla d'un tanatori on coincideixen la Remei, la Salut i el Desconegut. Quina estranya relació hi ha entre aquests tres personatges? Escolteu la lectura de Difunt Compartit i ho descobrireu.
Sota la direcció d'en Pere Viboles, dona veu al personatge de la Remei, la Dolors Bertrina, al personatge de la Salut, la Tati López, i en Santi Palomeres posa la veu al desconegut. Malauradament no hem trobat cap voluntari que volgués fer el paper del difunt Ernest Guerra.
Adeu, estimat, et trobaré molt a faltar. Tants anys vivint junts, perdoni?
Perdoni, aquest senyor, el senyor Ernest Guerra, aquí de cos present, ha estat vivint amb mi durant 11 anys, 3 mesos i 2 dies.
Ah, sí? Aquest senyor, el senyor Ernest Guerra, aquí de cos present, ha estat vivint amb mi durant 11 anys, 3 mesos i 2 dies. I jo li puc demostrar, fantasma, que és vostè una fantasma.
Fantasma jo i vostè una mentidera. Jo també li ho puc demostrar.
Vostè és la seva dona? La seva vídua?
I tant que ho soc.
Té els papers del casament? Té el llibre de família per demostrar-ho?
No tinc cap paper oficial ni cap merda burocràtica. Érem una parella liberal.
Ho veu com no ho és, doncs, la seva vídua?
Oficialment no, però de fet sí. I vostè, que em fa tantes preguntes, vostè és la seva esposa oficial?
A nosaltres no ens calia. L'Ernest tenia al·lèrgia als papers i a totes les coses que fossin burocràtiques.
O sigui que tampoc és la seva dona. Vostè és una impostora. I m'està enganyant.
La mentidera és vostè, que diu que ha viscut amb ell durant més de 11 anys i ve aquí potser a quedar-se amb la seva herència?
La mentidera és vostè. Com és possible que visqués amb vostè si vivia amb mi?
Jo puc demostrar-ho on i quan vulgui. A més, estàvem apuntats a la llista de parelles de fet.
La llista de parelles de fet? Si fa 2 anys i mig, ell i jo vàrem anar al jutjat i ens hi vàrem apuntar.
Jo el vaig convèncer d'anar-hi perquè és una llista no gaire oficial.
I això és el que no suportava el meu Ernest. Tot el que feia pudor de burocràcia.
Perdó, perdó, no digui el meu Ernest. Per què de seu? Res de res. En tot cas, jo sí que puc dir el meu estimat Ernest.
Jo, que hi he viscut tant de temps, el coneixia perfectament. Totes les intimitats.
I jo encara més intimitats. Si en vol saber alguna, me la pregunta a mi.
A veure, Savionda, quin era el seu color preferit?
Això és una pregunta íntima? No fotem, va! El seu color era el vermell. Això ho deu saber tothom que el coneixia. En canvi, la roba interior sempre la volia blava.
Cert. Això, sí. Només volia que li comprés calçotets i samarretes blaves.
I el color del seu raspall de dents? Va, va, digui, digui.
El raspall de dents només el volia verd. I la pasta de dents de clorofila verda també.
Cert. Tot això és veritat. Li podia haver dit ell i és fàcil de saber. Però, per exemple, i encara més íntim... Roncava?
I tant que roncava. Però només la primera hora, després de posar-se al llit.
També és cert. Sí, roncava, com un porc, la primera hora. I fixi's que jo sempre anava a dormir una hora més tard perquè quan arribés ja no el sentís.
Així, espavilada, si anaven a dormir hores diferents quan tenien sexe, eh?
Teníem sexe un cop a la setmana. I molt bé, per cert. Exactament tots els dijous a les 6 d'en punt del matí.
Curiós el detallet. Doncs amb l'Ernest, nosaltres, sempre ho fèiem el dimecres a les 6 en punt del matí. I la frase que feia servir per indicar que ja en tenia ganes era...
Obre'm la porta de la teva cova, estimada, que ja entro amb la llança ben esmolada.
I jo li deia que entri el cavaller més trempat de la terra.
I cap dins, perquè si no la cosa no funcionava.
Tot això és cert. Com és possible que les dues el coneguéssim tan bé?
Ernest, ens has enganyat!
Calli, potser vostè només és la seva... mantinguda, la seva querida. Com que l'Ernest era tan guapo, jo ja creia que era un pendó. El deixava fer perquè a mi havia complert sempre.
Calli, calli. Jo sempre he estat la seva dona, sense papers. Però la seva dona, la seva fulana, devia ser vostè.
Quina feina feia? Au, au, digui'm, de què treballava?
L'Ernest tota la vida ha estat bomber. El millor bomber de la comarca. Com tots els bombers, feia torns de 24 hores seguides i després descansava 24 hores a casa amb mi.
Sí, senyora, considerat el millor bomber que estava amb mi els dilluns, els dimecres i divendres, perquè dimarts, dijous i dissabtes feia els torns de 24 hores.
Perdoni, senyora...
Remei per servir-la.
Sàpiga, senyora, remei, que el meu Ernest sempre ha treballat dilluns, dimecres i divendres. En canvi, dimarts, dijous i dissabte, sempre estava tot el dia amb mi.
No és possible!
I tant que sí!
Dilluns, dimecres i divendres ha viscut durant quasi 12 anys amb mi.
I amb mi ha viscut tots els dimarts, dijous i dissabtes, dia i nit junts.
Quan treballava, doncs? I els diumenges?
A mi em deia que els diumenges volia descansar de tot, tant de dona com de feina. Que volia estar sol, sense ningú.
A mi també em deia el mateix. Volia estar ben sol, que volia descansar de tota la setmana i que no li preguntés res.
I jo que pensava que potser tenia una amigueta dominguera.
I jo pensava que potser anava a fer esport. Al futbol, després al bàsquet, a tots els esports amb els amics que només veia els diumenges. Ai, las!
Què devia fer els diumenges el nostre estimat Ernest?
I aquest que entra, qui és? Vostè el coneix?
No, i vostè?
No.
Estimat Ernest, tan guapo com sempre, amb la pell tan fina i delicada. Fins i tot després de mort, és el més guapo dels homes. I jo, que n'he conegut tants. T'estimo, sí. No sap que greu que també t'agradessin les dones. Ja se sap, ningú és perfecte. Tampoc em sap greu haver-te donat tants de diners, perquè havies de mantenir a dues bandarres que t'ho xuclaven tot. T'ho he perdonat tot, perquè jo sí que t'he estimat, verdaderament. Segurament l'únic amor de la teva vida. Però el que sap més greu, i això sí que no t'ho perdono, ni t'ho perdonaré mai, és que només ens poguéssim veure el diumenge.
Porc mentider!
El tema del mes. En aquest programa parlarem de formació teatral. És un tema que donaria per molt i donaria per més d'un programa, perquè podríem parlar de formació teatral en una àrea més local. Aquí a Girona, per exemple, tenim el Centre de Formació Teatral Galliner, que és un referent d'aquí a les comarques gironines, i també hi ha municipis que tenen la seva aula de teatre, per exemple, l'aula de teatre de Banyoles, l'aula de teatre de Figueres. Però avui ens anem al que és el centre de formació teatral més important de Catalunya, naturalment. Estem parlant de l'Institut del Teatre. L'Institut del Teatre imparteix estudis superiors d'art dramàtic amb tres especialitats, direcció i dramatúrgia, escenografia i interpretació. I per parlar de l'Institut del Teatre, d'aquest tipus d'estudis i sobretot de la seva experiència com a estudiant de l'Institut del Teatre, tenim el nostre convidat, en Guim Oliver. Bona nit, Guim.
Molt bona nit.
En Guim està cursant els estudis superiors d'art dramàtic en l'especialitat d'interpretació i parlarem de la seva experiència en l'Institut del Teatre i, a més, d'altres coses també poder relacionades amb l'entorn professional del teatre aquí a Catalunya. És habitual, potser en les entrevistes, fer primer una presentació de l'entrevistat, però en aquest cas ho farem diferent perquè ja l'ireu coneixent al llarg de l'entrevista. Si més no, podem presentar en Guim com un entusiasta del teatre i podríem dir que el teatre és la teva vida, no?
Sens dubte.
Sens dubte. Sens dubte. No? A partir d'aquí ja l'irem coneixent. I per començar, per preparar aquesta entrevista, vaig obrir la web de l'Institut del Teatre i vaig començar a explorar una mica les informacions que ens donen dels estudis superiors d'art dramàtic en les seves especialitats i més concretament en aquest cas l'especialitat d'interpretació, que és la que està cursant en Guim. I bueno, obres la informació de la web i veus que, bueno, que és clar, que és un estudi de grau i que té la mateixa estructura de qualsevol estudi universitari d'aquí a Catalunya, no? Un grau amb 4 cursos, 240 crèdits,
amb les seues intensificacions, les seues optatives, les seues matèries obligatòries, i dius, bueno, semblaria així a simple vista que és un estudi universitari normal. Però, sense voler dir que la gent, els estudiants de l'Institut del Teatre són gent estranya i rara, no és exactament això, però no deixen de ser uns estudis peculiars. I el que dona potser entitat peculiar en aquests estudis és poder el seu caràcter vocacional, perquè, és clar, partint d'uns estudis en el que s'accedeix per unes proves que realment són proves de nivell, en diverses fases, en Guim ens ho explicarà, i, per tant, estem parlant d'unes proves que has de tenir una experiència teatral, que s'han de preparar, inclús hi ha acadèmies que preparen per aquestes proves d'accés a l'Institut del Teatre, que són places molt limitades. Quantes places són? 12 per cada especialitat?
12 per cada especialitat, sí.
Esclar. A vegades les carreres universitàries, potser molts de professors universitaris voldrien tenir uns alumnes tan ben seleccionats i que només fossin 12 a l'aula, no? I, per tant, això què vol dir? Que estem parlant d'uns estudis totalment vocacionals, per la dificultat aquesta d'entrar i de preparar unes proves molt específiques, que bé, això necessites per aquestes proves doncs, haver tingut ja un contacte amb el món del teatre i, a més, jo suposo, poder en Guim ens ho explicarà, que probablement la taxa d'abandonament potser deu ser baixa, no? I molt petita, suposo, en altres estudis. No sé si és... o poder no tant.
Depèn. Això, vull dir, dona de què parlar, perquè realment jo penso que això és una falsa creença, el fet que... pel fet que les proves siguin tan complicades no implica que la gent es vulgui quedar allà sí o sí per aquest fet, no? Suposo que en ser menys a l'aula, vull dir, en uns estudis més, no m'agrada dir-ho així, però entre cometes normals, no? Que la gent fa més, potser a una universitat corrent, diguem-ho així, potser són 60 a l'aula o més fins i tot en algunes d'això. Clar, nosaltres som 12. Si dues persones ja ho deixen, som 10 i es nota moltíssim. Es nota moltíssim. I al final passa com a totes les carreres, no? Que hi ha gent que ho deixa perquè descobreix que el teatre no és el que vol fer al final, o hi ha gent que no es vol comprometre tant amb el que l'institut demana, que són moltes hores, i això, el fet que siguin tantes hores, també implica que no et puguis compaginar amb una feina. Si tens una feina a part, és molt complicat compaginar-se amb l'institut. A mi m'ha passat. M'ha passat, ho he pogut compaginar, me n'he sortit prou bé, però hi ha gent que no pot assumir-ho i és totalment lícit. I per poder viure s'ha de treballar, així que ho han d'abandonar.
Sí. Bueno, és totes aquestes curiositats que ens ja has explicat, no?
Sí.
I per tant, ja fet una mica a partir d'aquesta introducció, en l'entrevista volríem parlar una mica de l'abans, quin és el seu interès i la seva implicació en el teatre abans d'entrar a l'Institut del Teatre, les proves d'accés, i després ja parlar, incidir també en el grau, i finalment també veure les expectatives professionals. Doncs comencem primer per aquesta primera part de l'abans. Si ens expliques una mica el teu interès pel teatre i després... abans de preparar-te de fer les proves aquestes d'accés, tenies experiència de formació, havies fet o també d'interpretació, si havies estat fent teatre amb el... Volia una mica que ens expliquessis una mica aquest inici abans de l'aventura aquesta a l'Institut del Teatre.
Doncs mira, el fet de decidir que jo volia ser actor em va sortir per... Jo sóc molt fan de les pel·lícules de Star Wars. I des de petit, doncs, sempre he tingut aquestes ganes, no?, de formar part d'aquell món que hi ha allà darrere, no? I de jo veure'm dins el personatge d'un Jedi, aquests guerrers amb espases làser, i vaig preguntar als meus pares, ei, escolta, què hauria de poder fer, o sigui, què hauria de fer per poder accedir en aquest món tan, tan espectacular i tan màgic? I els meus pares em van dir, bé, el que són els actors... primer de tot, abans d'accedir en aquest món, molts passen per una escola de teatre. I llavors vaig pensar, No t'ho perdis, eh? Vaig pensar, uf, uf, teatre, que avorrit. Jo per aquí no passo. Me'n vaig a fer bioquímica. I no va ser fins que feia un quart d'ESO ja, abans de decidir quin batxillerat volia fer, que vaig cedir, ho diré així, vaig cedir, i vaig dir, doncs, per provar, m'apuntaré a fer classes de teatre a veure què es cou per allà. I em vaig apuntar al Galliner, que és l'escola de teatre per excel·lència a Girona, i allà, al cap de dues classes, bueno, vaig pensar primer de tot que la gent allà era molt rara. O sigui, em costava entrar allà perquè dic, hòstia, això és un món totalment diferent al que he conegut fins ara.
Bueno, i... quan el director ja t'ho explica els primers dies, diu, bueno, aquí hi ha dos mons, hi ha el de fora i hi ha el món d'aquí dintre.
Exacte, ja t'avisa, exacte, ja. I és totalment cert. Clar, impacta, no?, veure tot aquest alliberament, tota aquesta poca vergonya, no?, que té la gent, impacta de bones a primeres, si mai has tingut contacte amb aquest món. I ja va ser això, la segona o tercera classe, que vaig dir, em vull dedicar a això.
Això és el teu.
Sí. Això és el meu, em vull dedicar a això, m'encanta. Allà sento que realment puc ser jo mateix. I després em vaig informar, no?, de què tocava fer després d'aquesta formació i vaig descobrir l'Institut del Teatre. I ara en parlarem també de les especialitats. Però jo, com que vaig descobrir que el tema del cos i el moviment és per on m'agradava més tirar, no?, em vaig apuntar...
Vas que ve de la Guerra de les Galàxies, això era bé.
Sí, exacte.
És més físic,
exacte,
no? És una interpretació més física.
Exacte. Em vaig apuntar a fer dansa. Em vaig apuntar a fer dansa. Vaig pensar que el cos és dels instruments més importants de l'actor i que calia treballar-ho. I és per això que això em vaig apuntar a fer dansa. Danses urbanes, dansa clàssica i dansa contemporània. I això, vaig estar fent teatre també, paral·lelament a la dansa, i això preparant-me per les proves.
Perquè després, amb algun grup hi has fet teatre o és més amb els tallers ja del Galliner?
No, teatre, bàsicament, el vaig tocar al Galliner. El vaig tocar al Galliner. I el Galliner no el vaig deixar, això, fins a segon de batxillerat, si no m'equivoco. Sí. Sí, sí, i el primer contacte amb el teatre ja va ser després quan vaig entrar a l'institut. Vull dir, teatre professional, em refereixo.
Sí, perquè, bueno, això suposo que és tots els que fan la prova ja han tingut contacte amb el teatre. Difícilment pots decidir, jo suposo, l'últim curs de batxiller, diu ara, bueno, doncs en un mes, ara decideixo anar a l'Institut del Teatre sense haver tingut experiència. Suposo que deu ser molt difícil superar les proves, no? Si tens algun referent d'algun...
Home, sempre ajuda, sempre ajuda. La formació prèvia sempre ajuda a passar les proves. Tot i que, en el cas de... No sé les altres especialitats, vull dir, no, potser no hi he parlat tant d'aquest tema, però a la meva classe, classe de teatre físic, hi ha gent que prèviament no havia estat mai en un grup de teatre, no havia fet mai classes de teatre, però sí que havia fet classes de dansa. I que no és el mateix, però...
Havia estat en el món escènic, per dir-ho.
Havia estat en el món escènic. Vull dir, això penso que és clau, o almenys conèixer... A què entres, no?
Sí. Després ens crida molta l'atenció el que és la prova d'accés, no? Si ens pots parlar una mica de com s'estructura, quines fases i com es prepara, o en el teu cas com ho has preparat, no?
Sí, les proves, quan jo les vaig fer, va ser en època prepandèmica, va ser el 2021, ai, postpandèmica, em refereixo, i han canviat una mica respecte al que són les proves ara. Jo quan les vaig fer... La mateixa base sí que hi era. Es divideix en dues fases, la fase A i la fase B. A la fase A es parteix en dues parts, la A1 i A2. En una, crec que és la A1, és una prova teòrica, és comuna en totes les especialitats, i en la qual et fan llegir 5 obres de teatre. Et fan llegir 5 obres, ah, no, perdó, són 4 de teatre, si no m'equivoco, i un assaig de teatre. I després et fan preguntes, et fan un qüestionari, et fan un comentari de text sobre aquestes 5 obres, aquests 5 llibres. I després et fan fer l'anàlisi d'una imatge. Aquí sí que comentar que amb la prova teòrica em va ajudar molt haver fet el batxillerat artístic. Vaig estar a l'Institut Sobre Què és de Girona fent el batxillerat artístic i sí que és cert que em va ajudar moltíssim haver fet les assignatures de cultura audiovisual i fonaments de les arts, des d'aquí agrair molt en Jordi Armengol, que em va donar un pòsit artístic espectacular, el qual em va servir molt per fer el comentari de la foto. I ja està, i et fan aquesta prova teòrica a la prova A1, a l'A2, depèn molt de l'especialitat. Jo com em vaig presentar les proves per teatre de text i teatre físic, et deixen presentar-te per dues especialitats, per la prova de text et fan preparar-te un poema, que després hauràs de recitar davant del tribunal, de memòria, i després un monòleg. Un monòleg que, tant el poema com el monòleg, te'ls donen ells, no és que el puguis triar tu. I després, per l'especialitat de teatre físic, em vaig haver de preparar el monòleg, també, que pot ser el mateix que la prova de text. Em van fer preparar una proposta física, que també et donen ells. A la meva proposta física vaig partir d'un quadre, també proporcionat per l'institut, un quadre de Marcel Duchamp, que em van donar aquell any, i a partir d'allà crear una proposta física. Que em va ajudar molt també, em van ajudar molt des de l'escola de dansa de Celrà, em van ajudar molt a preparar-me.
Vale, és això, vull dir, vas rebre ajuda, perquè, per exemple, pel monòleg i així, te vas fer tot sol?
No, tot i que vaig ser molt treball jo, si que és veritat. No, vaig demanar ajuda a professors del Galliner que m'ajudessin a encarar el que és la interpretació amb el monòleg. I com que jo mai havia llegit poesia en veu alta, també vaig demanar ajuda a professors del Galliner especialitzats en el tema, que m'ajudessin a encarar-ho, que no és fàcil, no és fàcil.
Sí, sí. I després que allà, per aquestes 12 places, s'hi presenta molta gent, no?
Suposo. Sí, s'hi presenta moltíssima gent. Clar, jo m'hi vaig presentar en un any complicat, era això l'any després de la pandèmia, vull dir, vaig entrar a l'institut amb la mascareta encara, i va ser l'any després de que sortissin totes les denúncies pels abusos, que clar, això no era fàcil, es notava aquest ambient a l'institut, ara les coses s'estan calmant una miqueta, però es nota l'ambient una mica bullint encara. I després la prova B et fan repetir el mateix que has fet a la prova A2 davant d'un tribunal també, però aquesta vegada els professors del tribunal et van donant indicacions que tu has d'anar seguint i et valoren sobretot el com vas assolint aquestes indicacions. Si no les assoleixes com ells demanen, fora. Ells el que volen no és un actor plenament format, ja no volen un actor boníssim. Volen un actor que sigui moldejable, sigui com una peça de fang a la qual poden anar construint.
No, és interessant. Sobretot aquesta segona part, no? He estat buscant una mica per la xarxa, les experiències. Alguns diuen, jo no vaig passar, però vaig aprendre. Diu, perquè és com una... no deixa ser una masterclass, d'alguna manera. No?
Clar, al final és això.
Tens els nervis d'entrar o no entrar, però bueno, algú s'ho ha agafat bé i diu, bueno, mira, si més no vaig aprendre coses.
I al final, tenir clar que entrar a l'institut no és l'única via per aprendre teatre. Hi ha molts altres centres que et donen formació. Clar, d'acord, sí, l'Institut del Teatre és l'únic centre públic de Catalunya que et dona un títol al final equivalent a un grau universitari, d'acord?
Sí, sí.
Que després també hi ha l'Eòlia, però és privat. Però en quant a formació, hi ha una infinitat de centres a tot Catalunya i també a Espanya, això està clar, que et donen formació, una formació increïble.
Després també hi ha la cosa de que n'hi ha que entren potser al segon o tercer intent, no? Vull dir que...
Sí, de fet...
Que van provant, no? Vull dir que...
De fet, el meu millor amic ara mateix està a Eòlia estudiant i es va presentar el mateix any que jo, no va entrar. Es va presentar el següent, tampoc va entrar, el següent i tampoc, i ara es presentarà per quarta vegada. Vull dir que al final, a veure... Bueno. Qui la sigui la consigui.
Sí. Després ara, si en cas ja per entrar ja en matèria... ja al grau, no sé si ens pots parlar breument una mica de les estructures, les intensificacions, això també, també és interessant, ens ha cridat l'atenció. Després també, clar, és també el que diguem, les coses específiques d'aquest grau, és que suposo que hi ha molta part pràctica. Clar, a diferència d'altres carreres que potser... Sí. No, i a més l'ensenyament va molt encarat a la classe magistral, no? Encara que pot haver altres tècniques. Però bueno, aquí el ser molt, molt pràctic també suposo que t'obliga també a estar allà al 100%.
No et pots pas a dormir a classe.
Sí, sí, sí. Doncs si ens pots parlar una mica d'això, de l'estructura.
Mira, l'estructura, sobretot els cursos a partir de primer, perquè primer és bastant introductori, fan més o menys el mateix a totes les tres especialitats d'interpretació, però a partir de segon ja es va especialitzant, perquè si no, quina gràcia té, no?, que hi hagi itineraris. I això, sobretot, això que tu dius, ja la gran majoria són assignatures pràctiques i després sí que hi ha teòriques, hi ha això, literatura, història, dramatúrgia, escenificació, això ja es fa més endavant. I les classes, això depèn molt de cada classe, no? Però fem això, classe de veu, classe de cant a primer, acrobàcia, dansa... Després, a primer i a tercer, es fa una assignatura a principi de curs, que es diu pràctica comuna, que està molt bé perquè és l'única assignatura que et permet relacionar-te amb gent d'altres especialitats. És l'única assignatura amb la qual una persona d'interpretació es pot ajuntar amb algú de dramatúrgia. L'assignatura aquesta consisteix en reunir a dues persones de cada itinerari i crear una peça plegats. I després hi ha un professor de cada itinerari que ajuda a dirigir el que és la peça. A primer, clar, acabes d'entrar a l'institut i tothom fa una mica de tot. Tothom dirigeix, tothom munta l'escenografia, tothom interpreta en algun moment. Però de cara a tercer ja, quan tothom ja coneix el que està fent, la seva matèria, doncs els intèrprets són els que interpreten, els directors els que dirigeixen, els dramaturgs els que escriuen la peça i els escenògrafs els que s'encarreguen d'això, de l'escenografia. I està molt bé. És realment una assignatura que la pots aprofitar moltíssim.
Després, el tema dels itineraris, bueno, en cas es pots anomenar quins són els itineraris, però això d'alguna manera te dona una expressió molt forta, vull dir, perquè després a l'hora d'integrar-te en el món professional no pot ser un... no te pot limitar una mica? O per exemple, jo la pregunta és, per exemple, si tu has fet càstings i així, necessàriament, si a tu està a la teva línia és el teatre físic, no? Però et pots presentar en un càsting en el que l'obra vagi bàsicament de teatre de test? O...
Jo penso que un...
O pots anar navegant d'un costat a l'altre, bé, no sé.
Penso que un actor no es pot tancar. Ha d'estar obert a tot i voler aprendre de tants racons com li sigui possible assolir. Sí que és cert que jo m'he volgut especialitzar en teatre físic perquè penso que el cos és una eina molt important a treballar, però a mi tant el teatre de text com el teatre musical, que són les altres tres especialitats d'interpretació, m'apassionen. Vull dir, l'últim càsting que vaig fer, presencial, va ser per una obra de teatre musical. I al final això no t'ha de tancar portes. No t'ha de poder tancar portes, això.
Algunes curiositats, també. Parlant més de l'inici, no? El primer curs i així, es treballa directament el text o es treballa també molt també la improvisació?
Clar, és que el que és el text es treballa més a les especialitats de teatre de text i teatre musical. A físic el text es treballa relativament poc, tot i que penso i tots a la meva classe i pensem que estaria molt bé que una mica de nocions de text també se'ns donés. Treballem a partir del cos, sobretot nosaltres. Tot i que el text sempre hi és present d'alguna manera, però ja des de primer se'ns donen eines per interpretar a través del cos. Ja sigui pantomima, dansa, tècnica de cru, Grotowski, bueno, diferents tècniques, però sobretot és a partir del cos. I que després, la improvisació, ja fem una assignatura a segon, que es diu això, improvisació, i que ens l'enfoquen molt al que és la comèdia de l'arte. Comèdia d'arte és un dels tallers que es fa a segon curs i que, de fet, els itineraris de text i musical, quan fan comèdia de l'arte, ho fan a partir d'un guió. Nosaltres, els de físic, fem una comèdia improvisada. Tenim tots els personatges, tenim un argument, però a partir d'aquesta base improvisem. I, per tant, els de física, això sí, no se'ns proporcionen tantes eines de text, però se'ns proporcionen més eines d'improvisació.
Després també les classes passen sempre per un escalfament, també?
Sempre, sempre. Sí,
sí. Per desconnectar tot el món exterior, no?
Per això, com a eina de concentració, però també de preparació. Vull dir, si un cos no s'escalfa bé, ja sigui de la veu, de la ment o del cos, és més probable que et lesionis al final.
Després ja parlant una mica del dia a dia, perquè ja els horaris són intensius, estan molt concentrats. Les classes, sobretot les classes pràctiques, quina duració tenen? Vull dir?
Sí, les assignatures tenen una durada o d'hora i mitja o de 3 hores. Mm. Les classes que tenen tanta matèria solen ser les de 3 hores.
Estem parlant de classes pràctiques de 3 hores? O...
I les teòriques també, les teòriques, cada classe teòrica és de 3 hores. Clar, jo vaig tenir la mala pata, que crec que no s'ha tornat a repetir, però a primer, cada dia menys el dilluns, fèiem classe de 8:45 del matí fins a 7 del vespre. O sigui, eren 9 hores de classe, amb dues pauses pel mig, una pausa per esmorzar i l'altra per dinar, però fèiem 9 hores allà, estàvem bona part del dia a l'institut, sense poder fer gaire res més a fora. I després altres, això, els horaris s'han anat relaxant a mesura que ha avançat la carrera. I fem això, comencem a vegades a 8:45 també, a vegades comencem a les 10, a les 12, depèn del dia. I això, acabem o a les 7 de la tarda o a les 3 de la tarda.
Perquè, esclar, el nivell de concentració amb classes així, potser pràctiques de 3 hores i així, es pot mantenir. Bueno, vull dir que, esclar, has d'estar al 100% teòricament.
Has d'estar al 100%.
És evolució continuada, també? Bueno, també suposo
sí,
que t'estan avaluant també pel que estàs dia a dia, per el que estàs fent, no?
Sí, allà t'avaluen, més que pel resultat final, t'avaluen per al teu progrés. Això és el que diuen ja des de bon principi de l'assignatura. Però sí que és complicat que quan portes allà ja 7 o 8 hores tancat en una aula, és complicat concentrar-se. I més quan es fan assignatures teòriques a la tarda, tantes hores, i és normal, però al final, com que són tantes coses que un actor ha d'aprendre, i estàs allà un fotimer d'hores, i s'acaben aprofitant per un costat o per altre, però s'acaben aprofitant. I és interessant també veure com el cos és capaç d'assolir tanta informació, tant de cansament, perquè et canses les coses com són, però també és divertit.
Sí, sí, bueno, és això, és la vocació, és el teu món.
Sí, sí, sí.
Després, no sé si és un mite, no? Però ja, jo ho he sentit de gent, inclús en el graduat del Galliner i gent de l'Institut del Teatre, potser potser va més amb el teatre de text, no ho sé, però a vegades el treballar, sobretot la vessant més dramàtica, més tràgica, en treballs d'interpretació, te fa aflorar conflictes, en el posar-te el personatge i tot, te fa aflorar conflictes interns i pot desencadenar inclús crisis, no? Vull dir que a mi almenys el que m'han transmès és que has de tenir molt el cap ben posat sobre les espatlles, sobretot amb aquest nivell, no?
Si
és un mite o pot
no,
passar
de mite gens, això passa quan es treballa tant amb les emocions, amb el cos, amb la ment, és normal que es connectin unes coses amb les altres, però ja des dels inicis de la carrera se'ns ensenya a mirar de separar el que és la vida quotidiana del que és la vida en escena, i se'ns ensenya això, a separar-ho, a saber distingir el que és real del que és ficció. Evidentment hi ha tècniques, el conegut mètode Stanislavski, que intenta portar les emocions de l'actor en escena per donar una interpretació més natural, que surti més d'un mateix. Però és perillós, això, és perillós.
Sí, sí, sí.
S'ha d'intentar això, separar unes coses de les altres.
És vigent el mètode Stanislavski? Encara,
s'ensenya a alguns llocs. Mm. Crec que és, si no estic mal informat, a l'escola, a la Nancy Tunyon, crec que s'ensenya aquest mètode. Crec, ara mateix, potser m'estic equivocant, però crec que en alguns centres encara s'ensenya. A l'institut, no sé si hi ha cap professor que l'ensenyi, però es treballa moltes altres tècniques, aquesta tècnica, i aquí la considera una mica obsoleta, perquè això perquè pot ser perillosa.
Sí, sí, sí. Bé, i ara ja, per anar acabant, parlem una mica ja de l'entrada al món professional. Tu has tingut l'oportunitat ja de formar part del repartiment de diferents muntatges teatrals. Si ens expliques sí. una mica quins són i com ha estat l'experiència i de quina manera ja has accedit, no?
La primera peça de la qual vaig formar part va ser com a actor figurant a l'obra Bros, de Romeo Castellucci, que es va fer el 2021 a temporada alta. I vaig accedir de manera pública, per dir-ho així. Ja des de la mateixa pàgina web de temporada alta es va publicar aquest càsting per poder ser figurant de l'obra i vaig tenir aquesta gran sort que em van agafar i vaig poder viure per primera vegada el que és estar amb gent professional i treballar en una gran producció que s'havia portat a diversos llocs, com Itàlia, s'ha portat també a Madrid. Jo només em vaig poder participar a Salt, al Teatre del Canal, i després aquesta producció de temporada alta es va portar al Grec, de 2022. I aquesta va ser la meva primera producció a nivell professional, ja quan estava fent això primer a l'institut. I quan estava fent segon, just em va coincidir per... quan vaig estrenar a Comèdia de l'Arte, vaig estrenar també el TNC, amb una producció de la temporada passada, quan ens haguem torturat prou, amb direcció de la Magda Puyo. I aquesta sí que vaig accedir-hi de manera privada. Sí que van obrir càsting per les noies que necessitaven per fer d'actrius, però pel noi, pel personatge que vaig acabar interpretant, va ser de manera tancada. Em van escriure un WhatsApp i em van dir «Escolta, Quim, ens agradaria fer-te un càsting per aquesta obra». Érem dos actors que optaven per aquest paper i em van acabar agafant a mi. Ja després, també de manera pública, es va fer un càsting per l'última Fucking Nit del Teatre Lliure, que també des de la pròpia pàgina del Teatre Lliure van obrir convocatòria per aquest càsting, per aquesta obra, vull dir, i em van agafar. Sí, sí, van ser com això, 600 persones o així que es van presentar, i jo vaig arribar al final i em van trucar per dir-me això, que m'agafaven.
Perquè... Bueno, estàs fent tercer, bueno, ja estàs passat, has passat ja la meitat, tindrem
sí.
A quart ja treballaràs molt les optatives, ja acabaràs de perfilar la teva formació, però després el camí quin és? O sigui, anar fent càstings fins que consolides el teu nom, o després també hi ha molts que acaben fent una companyia pròpia, o sigui, quines són les vies que a partir de quan acabes l'institut al teatre, o mentre ja estàs acabant els últims cursos, doncs, te donen via per entrar al món professional?
Sí, es pot fer absolutament de tot. Vull dir, pots acabar la carrera i dedicar-te a una cosa totalment aliena, el que és el teatre i el món de les arts escèniques. Hi ha gent que ho ha fet. També això, pots crear una companyia i començar a moure els teus propis espectacles. Pots fer un màster o un postgrau que t'ajudi a encarar-te més... allà on vols especialitzar-te. Hi ha qui acaba fent després un doctorat, un doctor en arts escèniques, això existeix. I això és obligatori, anar provant, anar picant.
Anar picant pedra.
Anar picant pedra i anar provant. I sobretot, formar-se. Jo crec que com a actor és totalment necessari anar-te formant sempre.
Formació contínua.
Formació contínua, sempre, mai deixar la formació, perquè és una eina que el cos és una eina que s'ha d'anar treballant. Sempre, sempre, no es pot deixar que rovelli.
Doncs, bueno, Guim, ha estat un plaer tenir-te aquí en aquest programa de la Quarta Paret.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Això ho podríem, ens agradaria poder-ho allargar més, i perquè estaríem hores parlant d'això. Doncs donar-te les gràcies i desitjar-te molta sort en aquesta via artística que has triat i que és la teva passió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Les recomanacions del mes.
A igual que creiem que el cinema es gaudeix veient-lo en una sala de cinema, creiem que les obres de teatre s'han de veure en un teatre. De totes maneres, la possibilitat de poder veure gravacions d'obres de teatre online ens permet revisar obres teatrals i passar així una bona estona. Hem revisat les obres de teatre que podem veure online a la plataforma 3CAT de TV3. I veiem obres interessants i avui us en recomanem una. Cal dir, però, que no és fàcil localitzar el llistat d'obres de teatre a la web del 3CAT. Us expliquem com arribar a l'apartat del teatre a la carta del 3CAT. En el menú principal de la pàgina web del 3CAT, seleccioneu a la secció Explora i obriu Cultura i divulgació. I allà trobareu l'apartat de Teatre a la carta.
El dissabte 28 de març, a TV3, s'estrenà L'alegria que passa, l'últim musical de creació de la companyia de Goll de Gom, a partir de l'obra de Santiago Rossinyol. Si no el vareu veure per TV3 o en alguna sala de teatre, el podeu trobar a l'apartat de Teatre a la carta del 3CAT. Aquest musical va tenir una molt bona acollida quan es va representar al Teatre Municipal de Girona, on el públic va aplaudir diverses vegades entre escenes i es va posar dempeus al final de l'espectacle. Nosaltres el vàrem veure precisament en el Teatre Municipal de Girona i us el recomanem especialment. El muntatge se situa en un poble gris, monòtom i industrial, que veu trencada la seva rutina amb l'arribada d'un gran espectacle musical, contractat per l'alcalde i propietari de l'única fàbrica del poble. En la darrera edició dels Premis de Crítica, celebrada al Teatre Romea el passat 18 de març, l'obra va obtenir 5 dels 9 premis als quals optava: millor espectacle musical, millor música original, millor adaptació o dramatúrgia i els 2 premis a la millor interpretació del musical per la veterana Àngels Cunyalons, recordeu el seu paper de Blanca a Maricel, i el del jove Eloi Gómez.
Vam escoltar en un programa radiofònic que de Goll de Gom havia seleccionat especialment per aquest musical joves actors i actrius que dominessin diferents disciplines: interpretació, dansa contemporània, teatre físic, acrobàcia, breakdance, hip-hop i inclús que dominessin diferents instruments musicals. Això ha donat com a resultat que veiem un repartiment sobre l'escenari que s'hi deixa la pell. La música es fusiona amb la coreografia, actors i actrius que fan de cantants, que fan d'intèrprets amb una dicció de primera, que fan de músics, que fan de ballarins contemporanis i, si cal, de ballarins a hip-hop, en definitiva, que porten el millor de tots ells. En consonància amb l'argument del text de Santiago Rossinyol, no veurem precisament un decorat molt colorit, perquè el decorat s'ha dissenyat per fer-nos viatjar al poble gris de l'alegria que passa.
Benvinguts al meu poble,
al meu poble.
Benvinguts al poble gris. Benvinguts al meu poble,
poble gris.
Poble gris. Qui sap si és gris només per fum o si només ho és per la boira? El dia es queda sense llum i amb un perfum com una droga. Qui sap si potser és per la roda que ens atrapa en aquest espiral? I qui sap si potser és per la roda del costum.
No hi busqueu el meu poble, ni aquest, ni aquell, ni el de més enllà. És extracte de poble, poble concentrat, tediós, obviable, i que inevitablement el va matant la rutina laborable. Cap perspectiva, condemnats al desastre. Els astres no en són favorables, perquè inevitablement paguem peatge fabricant components a la cadena de muntatge. Perquè inevitablement, damunt dels nostres caps, penja l'amenaça de no poder escapar-se.
I el teu torn acaba, i en comença un altre, i arriba la nit i no et queda ni l'alè.
Un dia es trencarà.
Dilluns o dimecres
i no veuràs més que dies grisos
i no saps com arriba
pot despertar a tot un poble que s'ofega i qui ens despertarà. Benvinguts al poble gris.
I hem arribat així al final del nostre programa de la quarta paret. Us avancem que en la secció El tema del mes del programa del proper mes de juny explorarem la relació entre el teatre i el cinema. Tanquem el taló. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.